Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y es el momento de la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. Som la teva COPE més propera. COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Encantat de parlar amb vosaltres i disposat a xerrar unes quantes cosetes que tenim avui sobre la taula. Si em permeteu, d'entrada, vull fer una pregunta. Sabeu què és el FOMO? O el HOMO? Aquestes dos conceptes, eh? FOMO i HOMO. Té molt a veure amb la psicologia. El FOMO són les sigles, F-O-M-O, és interessant això, eh? Són les sigles en anglès de Fear of Missing Out. Si ho traduïm al català, significa la por a perdre's alguna cosa. És aquesta ansietat i por que sorgeix al creure que altres persones estan gaudint d'experiències més gratificants que tu. I això pot portar, per exemple, a un ús excessiu de xarxes socials per estar al dia i la dificultat per gaudir del present. És el FOMO, una ansietat social, un ús excessiu de les xarxes socials, una inquietud i constant comparació amb idealització de vides alienes, una por a no viure plenament, és a dir, allò de... Això passa... Tots tenim un punt de FOMO, eh? Allò que arriba a les vacances i tens la necessitat de gaudir cada minut i fas plans per cada minut i hi ha una angoixa de cada minut. És una autèntica bogeria, això, eh? Bé... Hi ha moltes qüestions relacionades amb això. Hi ha un factor psicològic important del FOMO que té molt a veure amb la nomofòbia, que és aquesta por a estar sense mòbil, a perdre la connexió, a estar constantment connectats. Mireu que és una qüestió que tots tenim un punt, eh? Tots tenim un punt de tot això. Heu provat a sortir sense mòbil de casa? Quina sensació teniu quan sortiu sense mòbil de casa? O quan sortiu amb un 10% de bateria? Poniendo en manos del Señor... la que no t'envien nada important en aquell moment. Doncs aquesta sensació, que tu en principi no ets conscient, però que si penses, igual la tenim, doncs és això, és aquest síndrome. En parlarem molt del FOMO i de la relació amb la música. I després està el HOMO. Després està el HOMO. Què és el HOMO? Atenció, aquestes sigles també és interessant, eh? I ara s'explico el per què estem parlant de tot això, que tot té un port en un fet molt concret relacionat amb el que acabo d'explicar del FOMO, no? D'aquesta sensació de no perdre's una qüestió gratificant. El HOMO és més aviat tot el contrari. En anglès, serien les sigles Joy of Missing Out. Si fem una traducció al català, és tot el contrari al FOMO. És l'alegria de perdre's alguna cosa. Fa referència al HOMO a la sensació de felicitat i pau que pots experimentar al desconnectar intencionadament de plans i estímuls constants, especialment xarxes socials, etcètera. O sigui, apagues el mòbil. Però conscientment, eh? No allò de, no, me da igual. No. Conscientment, i això t'omple. Per què estic parlant de tot això? Perquè és un fenomen molt relacionat amb aquest grup. Aquesta sensació d'entrada és l'inici d'un dels temes més famosos d'Oques Grasses.
El teu amor, el meu verí, una part de tu em floreix a dins. El meu amor, el meu destí.
Aquest tema és una icona per les noves generacions, la gent que estimo. Els Oques Grasses faran 4 concerts a l'octubre de l'any vinent, del 2026, a l'Estadi Olímpic, a l'últim concert, i ha omplert absolutament els 4. els 4 entrades esgotades per 4 dates a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Amb això té un punt de vista el FOMO. El FOMO, a part de que el Cas Grasses és un grup d'èxit, tot s'ha de dir, és un grup d'èxit a Catalunya, un dels referents. Però aquest FOMO ha tingut una influència importantíssima davant de la venda d'entrades i davant de la venda d'omplir estadis olímpics a Barcelona. A part de la qualitat, insisteixo, Però aquesta sensació de, ostres, no vull perdre'm tot això. Va, que en parlem de Doques Grasses i en parlem d'aquest fenomen, i en parlem del FOMO, i en parlem del per què, qui són, com són, què fan i per què han tingut tot això amb el nostre company de Cadena 100, el nostre company de Cadena 100 Barcelona, el Xavi Caminal. Hola, Xavi, com estàs? Benvingut.
Què tal? Bon dia, José Miquel.
Estic encantat. Si pots dir-me Josep Miquel, si vols, no pateixis. Com si estiguessis a casa,
Tu m'estàs parlant dels concerts
que
de l'Estadi Olímpic, però ja havien fet anteriorment Sant Jordis, han actuat en molts festivals, però és una trajectòria que s'ha forjat els últims 8-10 anys, i molt a poc, saps allò de a poc a poc i bona lletra?
Un xup-xup que ha fet el grup.
I a més, aquests concerts dels que fa una setmana molta gent està descobrint qui són Oques Grasses, les entrades s'han exhaurit, mira, diré que el del primer dia, en 20 minuts.
20 minuts?
El del segon dia, en menys de 20 minuts. I els d'ahir, que eren dos estadis olímpics, en menys d'una hora. Però són 220.000 entrades venudes,
Però és una barbaritat, no?
Han igualat a Coldplay a Barcelona fa poc més d'un any, que van actuar, i és un rècord històric, vull dir, perquè que tinguem coneixement nosaltres de grans artistes de la música en català que hagin omplert recintes tan grans, va ser el retorn de Sopa de Cabra.
Per exemple, hi ha clàssics d'aquests grups clàssics de tota la vida. Per
van fer tres palaus Sant Jordi, però és que un estadi olímpic estem parlant d'un aforament de 55.000 persones. A l'època actual, amb els protocols que hi ha ara d'assistència, no? En els concerts, vull dir que no poden entrar tanta gent com entraven fa 20 anys enrere en els recintes.
Però estem comparant Coldplay amb Oques Grasses, amb tots els respectes. És que Coldplay, estem parlant d'un fenomen que tothom coneix Coldplay, però és el que tu deies, que possiblement Oques Grasses igual alguna persona ha descobert que existeixen.
Sí, perquè Oques Grasses, el seu una banda de que es van donar a conèixer l'any 2010 i que el seu treball l'han fet els últims 10 anys, els ha ajudat també molt a xarxes socials.
Clar.
Qui està a les xarxes socials?
Els joves.
Els joves. Els menors de 30 anys, la majoria, coneixen Oques Grasses tant o més que Coldplay. Que Coldplay és una banda que porta més de 2 dècades i el seu fenomen internacional, doncs, evidentment, no només es coneixen a Catalunya, a Espanya, sinó a tot el món.
Bàsicament, hi ha un fenomen que és el FOMO, que és aquesta necessitat de no perdre's absolutament res. És un factor psicològic importantíssim, el FOMO. Quina influència ha pogut tenir aquesta sensació de no vull perdre'm el darrer concert? No he anat mai a Oques Grasses, possiblement acabo d'escoltar una cançó fa res, però és que no em vull perdre aquest darrer concert.
Doncs tornem a les xarxes socials. La importància ara de fer una fotografia i dir aquell 7 d'octubre que estaràs al concert d'Oques Grasses, doncs penjar aquella fotografia fa doncs que tu tinguis aquest FOMO, aquesta necessitat d'anar a aquest concert. A part que Oques Grasses, al ser un grup més d'aquí i no tenir aquests luxes internacionals que pot tenir Coldplay, una Beyoncé, una Taylor Swift, també fan que les entrades siguin més accessibles. Són entrades molt més barates que no pots anar a veure una Beyoncé o un Coldplay o un Bad Bunny, que també faran un estadi olímpic.
Ostres, pues, serà un què?
I aquest FOMO que existeix no només amb la música, no? Perquè, per exemple, el primer any que l'arbre de Nadal més alt d'Espanya estava a Badalona, 50.000 persones van anar a la inauguració de l'arbre de Nadal.
Que precisament, un tinent d'alcalde de Badalona deia el mateix. No, escolta'm, que encara tenim l'arbre de Nadal més gran de tot Espanya.
Clar, i cada any reuneixen milers de persones perquè és molt important estar allà, fer la fotografia i dir jo
he estat allà, he estat allà.
L'arbre més alt de Nadal d'Espanya.
És al·lucinant, això. Clar, Oques Grasses es separen, bàsicament és el darrer concert, però igual s'ho repensen després d'això, perquè, ostres, 4 estadis olímpics...
Jo m'ho repensaria d'ells.
Vull dir, també però ara com et tires endarrere, després d'haver dit que et tires?
Poden fer com Sopa de Cabra, també van desconnectar uns quants anys i després van tornar.
També
és una banda que no ha fet molts concerts. Vull dir, pensa que aquest 2025 han fet 7 concerts. Davant d'altres...
Molt poc, no?
Són molt pocs, però també són en grans recintes i en festivals. El que té l'Estadi Olímpic és que també hi ha molta gent que per, a tu t'agrada un grup, però a tu un festival. Però com un festival has d'escoltar altres grups que potser no et conviden tant a veure'ls. I en aquesta ocasió, l'actuar ells sols, doncs fa que també molta més gent hagi pogut accedir a veure només Oques Grasses, que és el grup que els hi agradava.
De fet, Oques Grasses, ja parlàvem d'un cert èxit que tenia aquest grup, té un èxit aquí a Catalunya, però podríem dir que entrarà dins de l'halo dels mítics, dels consumítics catalans?
Sí, perquè, per exemple, la gent de la nostra generació, si parlem de la música en català, tenim una balada per excel·lència, que és el Boig per tu de Sau.
Correcte.
D'acord? Els menors de 30 anys, per posar una edat...
De referència.
Sí, sí. Tenen, per exemple, aquesta cançó d'Oques Grasses, que tenim el tall de veu d'una gran artista que ha fet el seu directe precisament amb aquesta cançó d'Oques Grasses. Aitana, que fa 4 dies guanyava un Grammy, un Latin Grammy.
Sí, per la presentació de...
I ja és d'una generació que no és la nostra i que s'ha apropiat aquesta cançó. És l'Aitana cantant aquesta cançó amb el mateix Josep Montero, que és el cantant d'Oques Grasses, a l'Estadi Olímpic, el concert que l'Aitana ja va fer aquest estiu. O sigui, hi ha una generació...
Que té aquesta cançó com a referència.
Que té aquesta cançó com a... De fet, és la cançó més reproduïda a plataformes d'Oques Grasses. Seria el Boig per tu de la nostra generació.
Ostres, Xavier, que bell. Això em fa sentir-me molt gran en aquestes coses.
Bueno, sí, no molt gran, perquè Oques Grasses segueixen fent música en directe, porten músics a l'escenari, guanyen molt en els seus directes, et poden fer una versió d'una cançó de Bisbal sense cap problema si sorgeix, i tenen un ventall d'estils musicals que jo crec que van néixer des del reggae, i el reggae, vulguis o no, guanya molt en directe, no? Perquè amb un concert en directe, a la nit, el reggae sempre té aquest bon ritme, no?
Anima molt, és una qüestió molt
patxoquista. I després també han fet dance, el pop, evidentment, passant per els ritmes que es porten ara, i sobretot, per mi el que és molt important és que fan música en directe, canten sense trampa, i vulguis o no, això també el públic ho valora.
Llavors es podem entendre una mica més aquest FOMO d'anunciar l'últim concert d'Oques Grasses i que la gent no s'ho vulgui perdre, perquè té aquesta sensació de que s'està perdent una cosa realment important, com sembla que és per tota la trajectòria i fama i èxit que té Oques Grasses. Xavier Caminals, de Cadena 100, escolta, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
És el fenomen Oques Grasses, com està el tema. Xavier Caminals us explicava molt bé el què i el com, i és cert que moltes persones, segurament, en funció de quina edat, clar, escoltaven, sabien que existien Oques Grasses, però no havien descobert el grup. I també de certes edats, perquè avui he parlat a la redacció i sí, sabien que eren, però tampoc... Ja de tota la vida. Molt bé, doncs tot això lligat a fenòmens com els que hem parlat. Per cert, demà, dimecres, dia 19, estarem en directe tant Rere Cope Catalunya i Andorra com Migdia Cope Catalunya i Andorra, des de la botiga Matratzen a la Gran Via de Barcelona, descobrint aquest llançament de l'exclusiu pack Nature de Hucla Germany, que és aquesta revolució per descansar, per dormir bé, per recuperar-te. Sabeu, demà, Rere Cope Catalunya i Migdia Cope Catalunya, viurem una experiència a Matratzen, a la Gran Via de Barcelona, i de pas ja parlarem, evidentment, de dormir i de descansar, que són especialitzats en això, i parlarem d'aquesta qüestió tan important. Va, que de seguida parlarem d'una qüestió que crec també molt interessant. Avui parlo molt de qüestions interessants, i és que realment les tenim. Com a mínim curiosa. Sabeu allò de... Ostres, quan... Em perdonareu ara el que diré, és una d'aquestes frases que segurament heu escoltat al món. Ostres, quan una persona de la comunitat xinesa mor, on l'enterren? Heu escoltat això o no? Va, no em feu riure, perquè és veritat. Ho heu escoltat, no estic inventant res ni vull ofendre ningú, però és veritat, no? Bé, ara obrirà el primer cementiri xinès a Espanya i serà a Catalunya, a Monistrol de Calders. De seguida en parlarem d'això i en parlem aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Jo
me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgranmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Demà, a migdia, COPE Catalunya, tens una cita amb DKB Assegurances. Un temps de ràdio per explicar-te per què necessites una assegurança de salut, quin tipus d'assegurança mèdica necessites i per què fer-ho amb DKB. Aquí, a la sintonia de COPE Catalunya. DKB, salut i assegurances mèdiques.
Hoy tampoco podrás dormir.
Y tenemos la fortuna de tener hoy en el partidazo al seleccionador, a Luis de la Fuente.
A mí viene porque no tenemos referencia ni constancia de que tienen ni... Bueno, cuando hago la convocatoria, obviamente. Cuando ya hablan los doctores es cuando ya ellos me informan de lo que sucede.
Es que nos está escuchando Juan José Cota, que fue médico de la selección española.
Por eso sí se exige unos días de reposo después.
El tratamiento que le hacen a Yamal, lo sabe el Barça, no se hace de un día para otro.
La conclusión de cara al aficionado es que Lamine Yamal habrá jugado 3 partidos completos en una semana con el Barça... Y ahora no jugará con la selección española y el próximo partido con el Barça lo puede jugar completo.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
COPE Cataluña y Andorra.
Sabeu què és el feng shui? He de fer una rectificació, perquè he dit cementiri xinès, i sí, és correcte. Però més aviat hauríem de dir cementiri feng shui. Feng shui. Aquesta seria possiblement una denominació més correcta. Per què? El feng shui és un... És una filosofia, una antiga filosofia xinesa, d'origen taoista, que està basada en l'ocupació conscient i harmònica de l'espai, és a dir, una comunicació amb la natura. Aquesta és una de les religions i fes que processen molts xinesos. La comunitat xinesa a Catalunya és una de les, és la més numerosa de tot Espanya, i molts d'aquestes membres d'aquesta comunitat ja porten moltes, unes quantes generacions aquí a Catalunya, és a dir, han arrelat. Ara, la pregunta és... En qüestions i en honor a la fe, al taoisme, en aquest cas el feng shui, on enterrem els nostres morts, els nostres éssers estimats? Doncs hi ha una proposta i s'ha presentat un projecte d'aquest primer cementiri feng shui a Monistrol de Caldes, que serà el primer cementiri d'aquestes característiques a Espanya. Adrià Suárez, com estàs? Benvingut.
Què tal, Cruz? Bona tarda, com estàs?
Molt bé, tu ets una de les persones que no sabia lo de Oques Grasses, eh? Estaves sí. Una mica desconnectat del tema Oques Grasses, eh?
És el que et deia, mira que a casa sí que són d'Oques Grasses, però jo, de manera excepcional, no.
Ai, el que has après avui amb el FOMO, el HOMO i tot també. Això, eh?
També.
Va, parlem del cementiri xinès, què ens expliques?
Sí, doncs, mira, tenim aquesta iniciativa que anem a ubicar-la, et faig una petita correcció, que és a Monistrol de Calders.
A Calders, ho he dit malament. Què he dit? Caldes?
Caldes. Sí, Caldes, em sembla, però bueno, no...
Ah, ben corregit, sí.
No passa res. Situem aquest lloc, és a la comarca del Moianès, i tindrà aquesta primera iniciativa aquí a Espanya. Hi ha un cementiri a Europa, vale, que és als Països Baixos, però aquí a Espanya seria el primer cementiri feng shui. És gràcies a un grup inversor de gent arrelada de Xina, que té aquí doncs, tota la seva vida, però els orígens són xinesos, no? Mm. I han decidit fer la compra d'una antiga masia que en sabrem després més, però bueno, anem a parlar de les característiques d'aquest cementiri feng shui, no? Per què és diferent al nostre? Doncs hem de dir que és un cementiri on s'ubica en un lloc tranquil i una mica elevat, podríem dir, sobretot envoltant de muntanya, molt dins de la natura, no? Ha d'estar protegit per la natura i està a prop de la presència de l'aigua, perquè segons la cultura xinesa l'aigua és portadora d'energia favorable. El que parlàvem de la vegetació ha de ser un lloc harmoniós i que no tingui formes agressives. Molt important, les tombes, els nínxols, s'han d'orientar cap a una direcció favorable i és un espai que està ben net, ben cuidat perquè l'energia pugui ser positiva, no? En definitiva, el cementiri Feng Shui no és un estil arquitectònic modern, sinó una manera de col·locar i organitzar les tombes perquè estiguin en harmonia i afavoreixin un bon flux d'energia.
No estem parlant d'una cosa nova, estem parlant d'una cosa mil·lenària, no sé si mil·lenària, però tres quarts d'això, eh? I això s'aplicava, aquestes teories Feng Shui s'aplicava no només als cementiris, sinó als espais, com col·loquem els mobles a casa, els llits, per aquestes qüestions energètiques. És a dir, no és una qüestió només de cementiris, eh? Però sí que és la novetat. Va, ara ho diré bé, en parlem amb l'alcalde de Monistrol de Calders, el senyor Arturo Arguilagué, que el tenim al telèfon. Arturo, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, molt amable. Com surt la idea d'aquest projecte? Com serà aquest projecte? Explica'ns.
Bé, al final és una gent que són, com tu direm, dius, arrelat aquí a Catalunya, d'origen xinès, que ens venen i ens demanen si ens sembla bé aquest fet de poder instaurar un cementiri xinès. Les explicacions que ens donen són aquestes que tu comentes, sobretot perquè ja porten 3, 4, 5 generacions aquí i difícilment aniran a veure els seus familiars morts a la Xina, com s'està fent o com era tradició fins ara, i llavors ens fan aquest projecte. Ens diuen que volen anar a una masia determinada, que és als terrenys, i ens sembla correcte des de l'Ajuntament, i a partir d'aquí ells compren la masia i fan l'avantprojecte. T'estic resumint 2 anys de feina.
Sí, ja t'ho agraeixo. Sí, són 2 anys que, clar, suposo que aquests projectes no són d'avui per demà. I cal només quan a part de presentar l'avantprojecte a l'Ajuntament, la decisió final també depèn de l'Ajuntament només o hi ha altres institucions?
No, ni un moment. L'Ajuntament, al capdavall, el que fa és donar la llicència d'obres.
D'acord.
Però no dona la llicència d'obres si no és un projecte que està aprovat per urbanisme de la Generalitat.
D'acord. Vull dir que és la Generalitat la que ha de donar primer aquest vistiplau i després l'Ajuntament el permís d'obres, no?
Exacte.
No sé si tens consciència com està la situació amb la Generalitat, si s'ha donat aquest vistiplau o no.
No, jo crec que portarem al voltant d'un any i mig encara, fins que no es doni aquest vistiplau, perquè ara passa primer per tot el tema mediambiental, després torna cap a urbanisme, i després passa a l'Ajuntament. L'Ajuntament, un cop el pot aprovar, hi ha també tot un període de delegacions per si hi ha qualsevol persona o qualsevol entitat que vol presentar-les, i fins que tot això no acaba sent un ok definitiu, passaran un any i mig, dos, eh?
Un any i mig, dos. Serà el primer cementiri, penso que a Espanya, Feng Shui. No sé si estarà obert a altres confessions o només és una qüestió...
Sí, és multiconfessional.
Ah, d'acord, sí.
Exacte, és a dir, s'hi podrà enterrar qualsevol persona.
Bé, com qualsevol cementiri, en principi, qualsevol cementiri està obert a enterrar qualsevol persona.
Sí, només que una mica aquí el que basen és amb els principis aquests filosòfics del Feng Shui.
D'acord, del repartiment de l'espai i aquesta comunió amb la natura seria un d'aquests principis.
Exacte.
Una de les qüestions és que, clar... I crida l'atenció que hi ha molta expectació, a part que és el primer, per això que està creant tanta expectació, és que, a més, la part bona també pel municipi és que aquesta masia que estaves fent esment, hi haurà una restauració i, a més, hi haurà més espai forestal en aquesta zona. Vull dir, una bona part d'aquest espai serà forestal, també.
Sí. De fet, per dir-te alguna cosa, aquí a Catalunya tenim diria el cementiri dels cementiris en quant a qualitat i a el que és la comunió amb la natura, que és el de Roques Blanques,
sí.
Que també està situat dintre d'un parc natural, i la idea és tenir això, no? Fer-lo que s'assembla molt amb aquí. Però és així, és dir, que són, ells han d'agafar el que faran és passarem de tenir una masia que ara està amb runes i que està ocupada per gent que no són els propietaris i que està tancat al pas de la gent, a ser un espai amb una masia recuperada totalment, amb un espai que la gent podrà caminar i serà un passeig, vaja.
Per fer-nos una idea, no sé, com serà de gran?
Doncs mira, la finca està entre 50 i 60 hectàrees a dia d'avui. Jo crec que n'hi haurà unes 30 que seran centrades en el que són les tombes. La resta és espais naturals, camins, que us podrà passar, i hi ha tot el que és l'entorn de la masia, que són molts metres quadrats, que això és intocable, perquè el fet que la masia està protegida, doncs l'han de restaurar i l'han de mantenir tal com està.
Per què l'Ajuntament no ha vist amb bons ulls? No, perquè, no sé, hi ha també cementiri, no?, a Monistrol. Vull dir, no sé si estan tots oberts a totes les confessions, per què veure amb bons ulls? Que no dic que no, és curiositat només.
És molt senzill. Nosaltres, com a dirigents polítics que estem aquí, el que hem de fer és vetllar o mirar perquè la població pugui tenir un avenç, no? El nostre poble, des dels anys 80 que van tancar les fàbriques tèxtils, l'economia ha sigut zero. I llavors, a partir d'aquí, el que hem buscat és aprofitar una de les opcions o oportunitats que hi ha. Monistrol no vindrà una gran indústria a donar feina. Però, en canvi, el cementiri pot ser la punta de llança de petites indústries que poden venir a posar-se al poble, i a part de que aportaran de forma directa uns ingressos econòmics cada any perquè puguem repartir entre les entitats, o el fet d'uns equipaments, ja sigui un camp de futbol o ja sigui una piscina nova, que tot això repercutirà en benefici del poble. I el que és més important és el fet de donar feina a la gent de l'entorn.
És a dir, és un win-win. Bàsicament tothom s'ho guanya amb això.
Bueno, la idea és aquesta.
No, està molt bé. Doncs, per fer un petit resum, em quedo que encara queda més o menys, calcules un any i mig per posar una xifra de que la Generalitat acabi de donar aquest vistiplau, i un cop tenir el vistiplau, doncs l'Ajuntament ja donarà el permís d'hores i començaran les obres per fer tot això. Més o menys seria una qüestió així, no?, per fer un resum de la pràctica.
Sí.
Doncs, senyor Arturo Argelaguer, alcalde de Monistrol de Calders, escolta, gràcies per atendre la nostra trucada i per les explicacions, molt amable.
Doncs moltes gràcies a vosaltres per l'interès mostrat.
3, 2, 1, 0.
13 rinde homenaje.
¡Qué barbaridad cómo pasa el tiempo!
A uno de los mejores actores de nuestro país.
Bueno.
Pepe Isbert.
Ya voy comprendiendo.
La gran familia.
Vamos, que estará empezando.
Y bienvenido, Mr. Marshall.
Los días buenos están a punto de llegar.
El domingo a las 3:45 de la tarde. ¡Viva el cine español! ¡En 13!
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si secuestran un edificio, llamas al de la jungla de cristal. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa? 017. ¿Que se hacen pasar por tu hijo para estafarte? 017. ¿Que manipulan tus fotos con IA? 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Doncs és el moment de parlar de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel, gràcies.
Gràcies per atendre'ns, Imma. Escolta'm, explica'ns això, que els Mossos, el cos de Mossos d'Esquadra, està investigant la mort d'una dona després de caure des del balcó. De què se sospita? Explica'ns.
Sí, és una notícia que ha transcendit fa pocs minuts. I, doncs, això, una dona, doncs, ja d'edat avançada ha mort aquesta matinada en caure des del balcó de casa seva al barri de Collblanc, concretament al carrer Llobregat de l'Hospitalet. Encara s'estan investigant els fets, però sembla ser que els Mossos, doncs, tindrien retingut el fill de la dona i, bueno, és una hipòtesi que s'està barajant, no?, si és el fill, doncs, el presumpte autor de l'homicidi o hi ha altres causes com podrien ser un accident o un suïcidi.
Home,
s'està investigant, acaba de transcendir la notícia, com et deia.
Home, suposo que quan passen coses així s'ha d'investigar sempre. Quan passen un fet, una mort estranya, en estranyes circumstàncies, sempre s'ha d'investigar, no?
Sí,
per què els fets.
La dona es va precipitar pel balcó, doncs, com et deia, aquesta matinada, i els veïns doncs, van alertar la Guàrdia Urbana que en arribar doncs, ja van retenir el fill de la víctima com a possible causant d'aquesta caiguda. I la dona, malauradament, tot i que va ser traslladada molt ràpidament a l'Hospital de Bellvitge, encara en vida, finalment va acabar morint. Mm-hmm.
Més coses, doncs parlem també de que el cos de Mossos ha detingut la responsable d'una joieria de l'Eixample de Barcelona per comprar i revendre objectes robats o furtats. És una d'aquestes qüestions. Sabeu quan roben alguna cosa que dius... Això ha de tenir alguna sortida. Per on surt? Doncs mireu, aquesta és una de les portes de sortida que tenen entre d'altres. I en aquest cas els Mossos han actuat. Imma.
Són persones que es dediquen a això, a la receptació, no? Que és a vendre o a revendre, millor dit, objectes que ja tenen una procedència il·lícita, no? Que ja venen d'haver estat furtats o d'un robatori en un domicili, etcètera, no? Recordaràs que fa unes setmanes ja vam parlar, no?, de que s'havien fet intervencions a diferents joieries de la zona d'Eixample i de prop del Raval, de Sant Antoni, concretament, també per esbrinar alguna procedència d'alguns objectes i bueno, coses que no quedaven molt clares. I en aquest cas doncs, es va detenir aquesta propietària d'aquesta joieria de l'Eixample el passat mes d'octubre i el que inicia la investigació és un fet curiós, que és que una de les persones que anava a vendre una d'aquestes joies també sostretes, també d'origen il·lícit, amb un dels establiments d'aquesta dona,
sí,
li furten el mòbil. Aquest home va denunciar aquest furt a l'interior d'aquesta joieria i a partir d'aquí es comença a iniciar la investigació. Vull dir que sí, com a mínim és un inici no curiós, no?
No, és curiós.
La gran majoria de clients que anaven a aquestes joieries investigades propietat d'aquesta senyora, de la persona detinguda, doncs ja tenien antecedents policials per delictes contra el patrimoni. Vull dir que són persones que ja es dediquen a això, que és el seu modus vivendi, no? Robar aquestes joies i després revendre-les. En aquest cas, doncs, s'ha trobat de tot, però també joies, per exemple, que provenien d'un robatori amb força que s'havia fet en un domicili de la localitat de Cervera, el mes de juny. I mira si poden viatjar aquestes joies i quina alegria també, no?, pels propietaris legítims recuperar-les, no?, sobretot quan estem parlant d'objectes que a vegades tenen un gran valor sentimental, que no estem parlant ja a banda de el valor que puguin tenir per se, no?, a vegades són joies que tenim dels nostres avis, de les nostres àvies, besavis, etcètera, no?, evidentment, doncs poder-les recuperar és molt bona notícia, no? En aquest cas es van també generar investigacions, inspeccions administratives, en aquests establiments i es van trobar altres objectes que tampoc eren joies, com per exemple una màquina per tractar l'apnea del son.
Carai.
Que s'anomenen els CPAP, no?
Sí.
En aquest cas, aquesta màquina estava valorada en més de 600 euros i també estava denunciada pel seu propietari legítim. Per tant, s'han recuperat altres objectes, no pròpiament joies, però també d'un gran valor. Per tant, des d'aquí, doncs, felicitar els companys de la Unitat d'Investigació d'Eixample, que són qui han fet aquesta investigació i qui han provocat aquesta detenció. Bones notícies sempre.
Sí. No, en aquest cas, curiós, el detonant de l'inici de la investigació, ja és curiós, però la pregunta que et faig és, quan es recuperen aquestes joies i objectes, què es fa? Perquè, clar, si no ha denunciat, suposo que si el propietari ha denunciat, on pot intentar trobar o reconèixer les seves joies? Hi ha alguna manera?
Sí, ja ho hem dit en aquest programa, que hi ha un arxiu de fotografies de joies que es troba amb facilitat, no?, cercant-lo per internet, que Mossos el va penjar, de manera que tu pots identificar joies que siguin teves i després, evidentment, t'ho hauràs de documentar, no?, a través de les vies que tinguis, poder acreditar que aquelles joies són teves. Però sí que hi ha un arxiu fotogràfic i sempre recomanem, sempre que es patim un robatori d'aquesta índole, que evidentment fem la denúncia, però sobretot les coses que tinguem de valor a casa, sobretot de valor sentimental, ja et dic, perquè evidentment no és el mateix perdre unes arracades, no? Que siguin de la teva àvia quan es va casar, que en un rellotge que igual tu et vas comprar i vas fer una petita inversió, no? Doncs, en qualsevol cas, sempre fer fotografies d'aquests objectes per després que sigui molt més fàcil recuperar-los en cas que siguin sostrets.
Clar, perquè la factura, habitualment, si parlem d'un objecte sentimental, la factura vés a saber on està. Vull dir, és difícil...
Evidentment, no.
O no hi havia factura, vés a saber en aquell moment que es van comprar aquestes joies, sobretot parlem de les aquestes de valor sentimental que són d'herència de la besàvia, vés a saber tu.
Clar, en aquests casos, per exemple, en aquests que són... Aquesta senyora, no?
Sí.
Una de les coses característiques és que quan comprava aquestes joies als lladres, diguéssim, ella no donava cap comprovant que les havia comprat. I després ella intentava revendre-les a altres joieries. Ella movia aquestes joies, no se les quedava ella. De fet, quan van accedir en aquestes joieries, ella, algunes de les joies... se les va ficar dins del sostenidor, imagino, perquè eren molt fàcils d'identificar o pel valor que tenien. O sigui, no, ho haurien d'explicar millor els companys, no?, que han practicat la detenció, però en qualsevol cas, fets curiosos, no?, que ja expliquen una mica com funcionen aquests jocs.
Bé, i entrem més en detall. Més recuperacions, perquè els Mossos han detingut 3 persones i han recuperat 18 telèfons mòbils en un festival de música al districte de Sant Martí, a Barcelona. Ostres, com ha passat? Sí. Que dins del festival hi havien pispat mòbils, 18 mòbils, no?, suposo.
Sí, de fet ja és habitual que en aquest tipus de macroconcerts o macrofestivals, sobretot de nit, no?, que hi ha les persones que viuen d'això també es dediquen a anar a aquests llocs, sobretot no multireincidents, persones ja conegudes, no?, per nosaltres, el que fan evidentment és anar a aquests festivals per anar a fer el seu agost, no?, i llavors ja hi ha dispositius una mica per contrarrestar tots aquests moviments, no? I en aquest cas els companys i companyes de la comissaria de Sant Martí doncs van detenir a 2 homes i a una dona de 19, 20 i 27 anys com a presumptes autors d'aquests delictes de furt. Eren persones ja conegudes pels companys. Allà hi havia agents de paisà, de fura, que ja evidentment... doncs estan molt habituats a veure les persones que acostumen, no, a moure's doncs, pel districte i els coneixien i, evidentment, els hi van fer un seguiment en quan els van detectar, en quan els van identificar i doncs, després doncs, van poder detenir-los i van localitzar doncs, això que en deien. No? Tenien, a banda de també que es van trobar substàncies estupefaents...
Tota la col·lecció. La col·lecció, sí.
Es van recuperar doncs, 18 mòbils en aquest festival de música, per tant, 18 persones que van poder tornar a casa contentes, no?
Imma, jo faig la pregunta, quan la gent pispa aquests mòbils, sobretot, clar, són per revendre'ls, suposo, per deixar-los a fàbrica i revendre'ls, per fer peces, per portar-los al Marroc o a l'estranger, dit al Marroc?
Hi ha de tot, hi ha mòbils que acaben a Xina, hi ha de tot, i sí, això acostumen... a tenir sortides. Aquests mòbils ja es roben amb una finalitat. El que passa és que, clar, evidentment, alguns arriben, en altres no. En aquest cas, per sort, doncs, han tornat on havien de no, on no haurien d'haver sortit mai, que és de la butxaca del seu propietari. Sí.
Va, i acabem amb una notícia, perquè han detingut també un conductor que va intentar embestir 2 Mossos d'Esquadra per fugir d'un control a Vilaseca. Va passar la Nacional 340 i es veu que l'home anava fins les celles d'alcohol i drogues. Vull dir, una peça més per la connexió.
Un mes que, sorpresa, no?, com deies tu, doncs anava sota els efectes de l'alcohol i les drogues i que circulava en sentit Tarragona i que no va fer cas a les indicacions dels nostres companys. No només això, sinó que a més va accelerar bruscament amb la intenció d'atropellar-ne 2 i fugir del control. No hem d'oblidar que hi ha companys que han mort amb controls policials amb aquest mateix modus operandi, persona que diu no només no m'aturo, sinó que voy a investirte. Ja la manca d'autoritat arriba a uns límits insostenibles quan la persona va, si em permets l'expressió, hasta arriba, no?
Hasta las tejas,
Exactament, hasta las tejas. I, evidentment, doncs, en aquest cas, per sort, no hem de lamentar una desgràcia, per sort es va poder reaccionar bé i es va poder detenir aquesta persona, que val a dir que acumula 23 antecedents i que... i que, evidentment, doncs, sempre és una bona notícia aquesta detenció. Ara bé, m'agradaria saber si aquest senyor doncs, malauradament, doncs, ja estarà en llibertat.
Sí, és el que acostuma a passar, que seria un altre tema per parlar també en profunditat, conforme a aquestes situacions. Imma Viudes, moltes gràcies, m'alegra molt que hagis recuperat la teva veu, perquè la setmana passada em vas fer patir molt. Celebro que tornis a gaudir de la teva veu en plena salut. Gràcies per l'atenció, Imma, cuida't.
Gràcies, que vagi molt bé. Adéu.
Adéu. Recordar que podeu escoltar tot això després a la nostra aplicació de COPE, seleccionant COPE Catalunya, o al web cope.es/Catalunya. Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García de la Granja, i de seguida tornem nosaltres per xerrar de Per què plorem?